2:52, les 5:52. Vivim en una època d'incertesa, en l'era de l'incertesa, podríem dir. Paradoxalment, en el moment àlgid d'allò que es coneix com l'antropocè. Està en entredit, els geòlegs el debaten. En l'era definida per l'elecció humana, aquesta acció de l'home potser sí que finalment està posant en risc la supervivència del planeta. I diem paradoxalment perquè suposadament som l'espècie més intel·ligent de la història animal del planeta. Clar, això es trasllada des de fa temps a la cultura popular, l'entreteniment, també l'actualitat política, la filosofia. En són exemples, mer exemple, del famós llibre del recentment desaparegut Cormac McCarthy, La carretera, o més recentment sèries com El Colapso o Years and Years. Tenim guerra i situació de preguerra en punts molt calents del planeta. Recordem que tenim la capacitat nuclear per autodestruir-nos diverses voltes. Tenim una emergència climàtica sense precedents. Ei, que ens apropem als 30 graus a l'abril aquí a Formentera. Que aquesta emergència climàtica comporta grans migracions, com un exemple de la conseqüència humana que té el clima sobre nosaltres. Tenim l'era del populisme polític que es va imposant en el planeta amb una gran probabilitat que Donald Trump torni a guanyar les pròximes eleccions al país més poderós del món. Però no només és ell, és Putin, a Rússia, és Modi, a l'Índia. I finalment tenim l'eclosió definitiva i amenaçant de la intel·ligència artificial, que ja ens revisen que ho canviarà tot. El nostre següent convidat es reflexiona sobre el moment actual i ho fa precisament posant al centre de la seva reflexió l'emergència de la intel·ligència artificial, que ell rebateja com a la invasió algorítmica. Tot això en el seu nou llibre, Consciència o Col·lapse, que culmina la trilogia iniciada en Pandèmia i Postveritat de l'any 21, Tècnica i totalitarisme de l'any 22, amb 15.000 exemplars venuts, que es diu aviat entre els dos, els dos editats en Fragmenta. Ell és filòsof i escriptor, també doncs, va estudiar física, en fi, ha publicat un fotiner de llibres, i és en Jordi Pigem, i el rebem amb aquest iRobot d'Alan Parsons. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia, Formentera.
Què tal, com estàs? Bon dia, Formentera i Eivissa, que també mos escolten.
I Eivissa també, i totes les ses illes.
Sí, que mos escolten de tot arreu. Escolta, segueixes sense WhatsApp i sense cap altra xarxa?
I sense mòbil, correcte, sí.
Molt bé, de fet estem cridant un 972, en aquest cas a la província de Girona, a un fixe per xerrar amb en Jordi. Pijam, escolta, consciència o col·lapse? Com de prop estem del col·lapse, Jordi?
A veure, crec que tothom veiem que el món s'està desmuntant de moltes maneres. Tu mateix has fet un resum, que déu-n'hi-do, ara fa una estona, quan presentaves l'entrevista. I això és una cosa que fa 15, 20, 30 anys no haguéssim imaginat, que tindríem tot el ventall de reptes que van creixent i van creixent. També creixen moltes oportunitats, però que creix més ràpidament són els reptes. Aleshores, a veure, jo ja a Pandèmia i Postveritat parlava de persones que fa temps que diuen que difícilment el món que tenim ara arriba al 2030. Això ja ho dic, el 2021, Pandèmia i Postveritat. I el que veiem des d'aleshores, malauradament sembla que ho va confirmant. Aleshores, el títol Consciència o col·lapse d'alguna manera refereix a això. Cada vegada tenim més mitjans, més llibertats, però també tenim menys consciència de moltes coses, perquè anem perdent atenció i anem perdent visió de conjunt. I això és com l'arrel última en la nostra psicologia, en la nostra psique, en la nostra ànima, com vulguis dir-li, que ens porta cap aquí. Perquè com més clara està la ment, més clar estarà el món. Però tenim una ment cada vegada més distreta i més confosa, i el món també cada vegada s'està fent més confós. I per tant, el resum en dues paraules del llibre és aquesta alternativa que tenim entre augmentar la consciència o anar cap al col·lapse.
tu poses la pèrdua d'atenció en les primeres pàgines del llibre, en el centre de la teva reflexió, i té molt a veure amb aquesta IA, aquesta invasió algorítmica que tu fa servir com a acrònim, bueno, aquest acrònim d'IA, en lloc d'intel·ligència artificial, parles d'invasió algorítmica. Per què hi té a veure aquesta pèrdua d'atenció amb l'invasió algorítmica?
A veure, la pèrdua d'atenció ja ve d'abans i té a veure també amb les addiccions a les tecnologies digitals. És a dir, avui en dia el que cada vegada s'imposa més són vídeos de 5 segons a TikTok i frases curtes
a Twitter, en
plataformes. Això està molt lluny de la lectura en profunditat d'un llibre, que és una cosa que estimula molt més la ment, exercita molt més el pensament i et permet tenir una visió molt més coherent de les coses. Aleshores, la IA, que d'entrada, aquest acrònim d'IA, jo em nego a dir-li intel·ligència, perquè no és intel·ligència, i experts en aquesta matèria em diuen que no és intel·ligència, o sigui, la intel·ligència artificial és tan intel·ligència com una flor artificial és una flor, tècnicament podríem dir que és imitació a base d'algoritmes, imitació de la intel·ligència, la imita molt bé en alguns casos. Però només imita una part de la intel·ligència que és la menys important, la intel·ligència que es dedica a calcular i classificar. I jo en el llibre, una cosa que emfasitzo molt és que hi ha dos tipus d'enfocament del món, suposo que en parlarem més endavant, dos tipus de ment, que queda molt clar en la recerca en neurociència dels últims 20 anys. I aquesta ment que es dedica a classificar i calcular és la ment menys interessant. La ment més pròpiament humana té a veure amb l'estètica, la creativitat, l'ètica, la intuïció, etc. Aleshores, la IA, pel seu efecte en les nostres relacions, en les nostres professions, en la condició humana, és una invasió dels nostres espais exteriors i interiors. I està canviant les regles de joc de totes les coses, està fent que la nostra atenció davalli encara més, està convidant a no esforçar-se quan un alumne ha de fer una redacció i fa que li faci el xat GPT, etc. I aleshores ens està convidant a adaptar-nos al món de màquina, cosificant les persones, o sigui, reduint les persones a coses, substituint les persones per robots, a través de la intel·ligència artificial també, de l'anomenada intel·ligència artificial, i fent que les persones tinguin una vida com de coses. I cito diversos filòsofs que al llarg del segle XX ja van alertar de que estàvem perdent la vida pròpiament humana i ens estàvem convertint com en autòmats.
Que xulo això, que soni unes campanes mentre...
Oi que sí? Ja ho he pensat mentre... D'aquestes coses, aquí encara queden campanes, aquest pop costa.
L'altre dia hi havia una reflexió de Ramon Andrés, també un pensador, sí, com tu, doncs, molt interessant en el panorama nacional, doncs, que feia una reflexió, un article sobre les campanes, no? I lo extemporànies que són avui, no?
Sí, sí, perquè avui d'alguna manera ens toca salvaguardar les coses de tota la vida que es van perdent. Per exemple, jo no tenia mòbil. Si vaig pel carrer i busco una adreça, encara pregunto a la gent com es va cap aquí i cap allà. Naturalment, intento preguntar a algú que no porti auriculars. I veig que a vegades la gent m'ho agraeix de poder parlar amb un estrany al carrer, cosa que gairebé sembla anòmala avui en dia, perquè se suposa que tu has de mirar el Google Maps.
Sí, sí, només ens podem moure amb navegador, no? I a més, ell parlava de les campanes, doncs, que en fi, que la gent vol anar a turisme constantment, a viatjar i tal, i que va a algun lloc i hi ha gent que es queixa de que les campanes fan soroll.
Sí, et poden despertar a la nit, potser sí, però et recorden un ritme, que és un ritme molt més humà que no el ritme hiperaccelerat en el que estem entrant, en el qual hi ha aquesta paradoxa que tenim més possibilitats materials que els nostres avançats, però la immensa majoria de nosaltres tenim menys temps. La gent abans tenia més temps per estar mirant els núvols. I avui en dia anem de bòlit entre una cosa i l'altra i responent als 40.000 missatges que van arribant.
Hi ha una reflexió molt interessant que fas al llibre, citant a Eugen Minkowski, que és el primer psiquiatre, que d'alguna manera escriu sobre l'esquizofrènia, no? Em sembla recordar.
El terme esquizofrènia l'encunya el seu mestre, que és Eugen Bleuler, que és un dels primers autors que lliguen diversos tipus de malaltia mental seriosa, com aquesta, amb el que anomena racionalisme insà, o sigui, un excés de racionalisme.
És molt interessant això, o sigui, Tu no fas un llibre que és una... A més, tu has estudiat, tu vens també de les ciències, i tu no fas, doncs, diríem, una apologia de l'antiraó, però sí que... Explica'ns aquest concepte de racionalisme insà.
És a dir, totes les coses són bones en certa proporció. Com deia Paracels, el verí no està en la substància, sinó que està en la dosi. I aleshores el que aquest psiquiatre ja observa als anys 20 del segle XX és que hi ha persones amb malalties mentals serioses que li van a demanar ajuda i que del que es queixen és que tenen la seva vida absolutament organitzada i planificada i no hi ha cap lloc per l'espontaneïtat, per la intuïció. I que aleshores senten que la seva vida està absolutament buida i que no tenen contacte amb la realitat. Minkowski també encunya aquest concepte de pèrdua de contacte amb la realitat. I aquesta pèrdua de contacte amb la realitat avui la podem veure a moltes coses, perquè estem envoltats d'un món de miratges que, digitals i de moltes menes, i sovint no tenim el contacte directe amb la realitat. Una anècdota, per posar-ho així de manera senzilla. A Barcelona, una persona pregunta al seu company de feina que està a prop de la finestra: està plovent? I el company, en comptes de mirar per la finestra, mira l'aplicació del mòbil o de la pantalla i l'aplicació li diu: no està plovent. I el company que fa la pregunta torna a mirar i aleshores veu que efectivament sí que està plovent. És a dir, confiem més en les màquines que en la nostra experiència directa. I això és un símptoma molt gros de pèrdua de contacte amb la realitat. I si perdem això, estem perduts.
És allò de la contraposició de la vida espontània, que seria doncs aixecar-te i mirar la finestra, amb la suposada raó pura, no?, que també esmentaves, doncs, que sobre la que reflexiona Ortega y Gasset, no?
Exacte. Ortega y Gasset, com tot filòsof important, ha ascendit les torres més altes de la raó pura, entén la física relativista, per exemple, sobre la qual escriu un text que jo esmento al llibre, però se n'adona que la raó, si perd el contacte amb la vida i amb l'espontaneïtat, va perduda. Però se n'adona ell, se n'adonen els filòsofs de l'escola de Frankfurt, se n'adona molts grans autors del segle XX, que fins i tot Hegel, el més important, més conegut filòsof del segle XIX, ja diu al pròleg de la seva obra més important, Fenomenologia de l'esperit, fa més de 200 anys, que la modernitat ja ha desenvolupat força la raó i ara el que toca és recuperar el contacte amb la vida i amb la fluïdesa. Perquè si no, això ens porta a un món de rigidesa, de no parar mai, de manca de sentit, en el qual, un món en el qual les coses funcionen mecànicament, però nosaltres també, les persones, acabem funcionant com a màquines, com a engranatges del sistema, que és cada vegada més cap on anem. I les grans mesures que pren la Unió Europea, les organitzacions globals, etc., van totes encaminades a orientar el control, orientar l'eficiència, però d'una manera que fa que les persones deixem de tenir una vida espontània, tot estigui controlat cada vegada més, i aleshores possiblement hi ha una eficiència a curt termini, però les persones acabem més alienades, amb menys sentit a la nostra vida, i aquesta eficiència en realitat no funciona. I no funciona, ho veiem, perquè qualsevol problema que tinguéssim fa 20 anys, segurament ara està pitjor, per molt que haguem intentat aplicar aquests criteris d'eficiència. I aleshores, el resum d'això és que ens toca recuperar l'atenció, tornar a la vida, tornar aquí i ara, que també Minkowski, aquest psiquiatre que esmentaves de fa un segle, parla del jo aquí ara. I això és la base de la salut mental, sentir-te en aquest moment present. Si vas tot el dia caminant d'un lloc cap a l'altre, llegint el mòbil, mirant el mòbil, no estàs a l'aquí ara. Si tens una cosa urgent, pot ser molt, molt, molt adient. Però, en general, avui en dia cada vegada més, hi hagi el cas d'una noia coreana que va a una psiquiatra perquè se sent molt deprimida, i la psiquiatra li suggereix que vagi caminant quan va cap a la universitat, quan va caminant pel carrer, que no estigui mirant el mòbil. I ella al principi se queda ben parada i diu: per què hauria de fer això, d'estar caminant sense fer res? Perquè tenim aquesta pressió, això també ho dic al llibre, a partir de filòsofs de l'escola de Frankfurt, com Horkheimer, que hi ha aquesta paradoxa que tenim més llibertat i més possibilitats que mai, però també tenim una pressió al voltant nostre que els nostres avantpassats no tenien. I mira, amb el tros que he sentit de l'entrevista anterior, els exemples són per tot arreu. Però, per exemple, el tema de canviar el teu cabell i no ser calb és en part perquè hi ha una gran pressió social de conformar-te a una imatge. Això està en tots els àmbits, no és només aquest, que està molt bé el que deia la companya, no? Però hi ha aquesta pressió de tenir likes, de que la teva imatge s'acosti a les imatges aquestes d'actors de Hollywood o del que hagi de fer. Mentre que pels nostres besavis això no importava gens i tenien temps per altres coses. No tenien moltes possibilitats que tenim nosaltres. Però aquesta pressió social, no té precedents avui en dia. I alguna cosa té a veure aquesta enorme pressió social amb la dada terrible dels suïcidis, per exemple, d'adolescents. Depressions en tota mena d'edat, però els suïcidis d'adolescents, això es dispara moltíssim a tots els països. El nostre també, se'n parla poc, però és una cosa terrible. I això en part és per una exigència de, que t'imposa la societat, que tu has d'estar tenint likes contínuament, has de ser atractiva, has de ser no sé què, i no tothom pot arribar a això. I per molt que hi arribis, sempre hi ha algú que hi arriba més. O sigui que això ens desconnecta de la vida immediata en l'aquí i ara, i ens porta a un món de comparació constant amb altres, que és un món en el qual és impossible sentir-te satisfet.
Hi ha un moment, i tot això té molt a veure amb el poder creixent de la màquina en majúscules, no? Hi ha un moment del llibre que dius que la màquina ara mateix sembla que guanyi la partida a la vida.
A la vida.
Sí, clar, algú pensa, però que hi ha una competició entre la màquina i l'home?
Aquesta és la paradoxa, també, perquè la màquina se suposava que era una eina que ens havia d'ajudar a fer les coses més fàcils. Un martell és una eina, però un martell no esdevé mai addictiu. Tu no hi ha ningú que vagi tot el dia contemplant el seu martell, i el martell no et porta cap on ell diu, oi? Aleshores, això és una cosa que aquesta idea de la màquina, així en majúscula, ja l'esmenten Rilke, el poeta alemany, Huxley, l'autor d'Un món feliç, George Orwell, Tolkien, l'autor de la trilogia del Senyor dels Anells. Molts autors de fa 50, 70 anys ja veuen que hi ha alguna cosa en què la màquina, que en principi és un producte nostre, agafa la seva autonomia. Això també ho han esmentat els filòsofs de la tecnologia, que la tecnologia acaba tenint la seva pròpia inèrcia, la seva pròpia dinàmica, i vol portar-nos cap a on ella li interessa. O sigui, nosaltres creem un sistema d'administració burocràtica per fer les coses més ordenades, però aleshores la burocràcia té la seva pròpia dinàmica i acaba omplint de paperassa l'activitat de tothom. Per exemple, els pagesos, que en part han sortit ara a protestar perquè estan fins als nassos de la paperassa. I la paperassa aquesta és una exigència del sistema tecnocràtic, de la tecnologia, que ho va invadint tot. O sigui que no és que la màquina sigui una entitat que està en un lloc concret, sinó que d'alguna manera, metafòrica si vols, el que constatem és que creix el poder de les màquines i baixa el poder de les persones. I aleshores, sí, tots aquests autors i filòsofs de la tecnologia parlen d'aquesta dinàmica. I aleshores, què fem amb això? Doncs bé, l'essencial és en recordar-nos que la màquina ha d'estar al nostre servei. Que si tu ho portes al volant, perfecte. Però si la màquina és la que porta el volant, aleshores, malament. I aleshores, la idea que els cotxes aviat siguin tots autònoms, que tu no hagis de conduir, és molt simbòlic en aquest sentit, perquè jo no conec ningú que vulgui que li condueixi el cotxe una màquina. La majoria de la gent, o sigui, si és un viatge molt llarg, potser sí, o que condueixi un altre, et vas tornant, etc. Però la majoria de la gent prefereix conduir ells que no que hi hagi una màquina que estigui decidint si ara anem a aquesta velocitat o aquesta altra. No? Si estàs en mínim de condicions físiques que t'aproven la renovació del carnet, doncs ja pot ser-ho. Però hi ha aquesta idea de que no, això ho ha de fer la màquina, perquè els humans ens podem equivocar, després les màquines s'equivoquen de maneres pitjors.
Escolta, precisament, aquest mes de febrer, un cotxe autònom a Waymo, de Google, en aquest cas, a San Francisco, va semblar tenir un problema i va crear un petit...
Allò d'una intersecció de quatre carreteres, no? Una cruïlla que es trobava en quatre.
De fet, la gent va sortir, el va envoltar i en una estona ja li havien trencat els vidres i l'havien incendiat mentre d'altres gravaven, no? Això ens va retrotreure doncs, a una gran destrucció de màquina propietat d'una gran tecnològica, no? També doncs, del Silicon Valley als anys 70, quan activistes estudiantils van atacar els laboratoris de Hewlett-Packard i encara ens fa anar més enrere amb els ludites, no? Doncs al segle XIX doncs, com volien destrossar la maquinària de la revolució industrial. Sempre hi ha hagut aquest debat sobre la màquina i el progrés. Clar, algú dirà, però Pigem no és progressista, llavors, perquè potser la invenció no és dolenta, és a veure què en fem d'ella.
A veure, jo no sabia que aquest incident de la cruïlla, d'aquest cotxe autònom, havia desembocat amb això. El que sí sabia és que aquest cotxe, quan va arribar allà, el que no té aquesta, el sistema informàtic que guia aquest cotxe és la intuïció que tenim les persones que quan arribem a una cruïlla que no està senyalitzada, mirem esquerra i dreta i veiem, intuïm immediatament què volen fer els altres cotxes. Tu saps si l'altre cotxe té intenció d'accelerar o de frenar, etc. I ens mirem i veiem, ah, no, aquest vol passar, deixa'l passar, aquest em deixa passar, passo jo. Això és una capacitat humana basada en la intuïció que la màquina no té. I el que va passar és que aquest cotxe va crear un embús quilomètric.
Sí, correcte.
I és per això que la gent, perquè aquesta gent que va anar a tombar aquest cotxe no eren ludites. Són gent que, suposo, possiblement tots ells tenen mòbil i tenen ordinadors.
Correcte, i que treballen
allà. Alexa a casa o Siri i tenen totes les plataformes del món. No era una cosa contra la tecnologia. El que sí passa, i torno a una cosa que deia abans, que el problema no està en la substància, sinó en la dosi. És a dir, una certa dosi de tecnologia ens va molt bé. Tots, jo tinc cotxe, tinc rentadora, i tinc ordinador i tinc moltes coses. Però en algun lloc has de posar el límit. Igual que has de posar el límit si estàs bevent copes de vi o estàs menjant o prenent el que sigui. Hi ha un moment, sí, fins a cert punt et va bé, però a partir de cert punt saps que no et va bé. Aleshores, quan les màquines ens comencen a desplaçar i quan comencen a posar en perill les nostres feines, la immensa majoria de feines, és a dir, aquesta entrevista, potser d'aquí 3 anys, me la fa una intel·ligència artificial.
Sí, sí.
I tu t'has quedat sense feina.
Correcte.
Aleshores, què guanyem amb això? Potser aquesta intel·ligència artificial, quan formula les seves frases, mai s'entrebanca i ho té tot molt clar, etc. M'és igual, jo prefereixo parlar amb tu que no parlar amb una intel·ligència artificial, que seria una cosa absolutament absurda. Aleshores, quan això posa en perill la teva feina i la feina de milions de persones, quin sentit té això? Bé, té un sentit que és que les persones que fabriquen aquests robots i aquestes anomenades intel·ligències artificials, els que hi ha al darrere guanyaran molts diners, però què guanyes tu? Sí, i a més la gràcia està en conversar amb una altra persona amb la qual persones molt més i ens podem entendre d'una manera que no ens podem entendre amb una màquina, perquè d'entrada, i això és una de les coses per les que dic que l'anomenada intel·ligència artificial no és intel·ligència, aquestes màquines mai no entenen el que estan fent. És a dir, un traductor automàtic pot traduir més o menys bé, però no entén el que està traduint. Li poses un text de Ramon Llull que el tradueixi a l'anglès i potser el tradueix bé, vés a saber. Però si l'ha traduït bé, no ha entès absolutament res del que està traduint. Aleshores, hi ha aquest perill de deshumanització. I jo el que dic és, no és que tornem a l'edat mitja, ni molt menys, però sí que s'ha de posar una mica de racionalitat, precisament, o sigui, una mica de seny, en quines tecnologies concretament t'ajuden a tenir una vida millor i quines t'ajuden a tenir una vida més esclava i més atrapada. Uh-huh. I el mateix s'aplica a quantes hores al dia dediques, per exemple, a mirar pantalles. Uh-huh. Jo no estic dient que dediquis 0 minuts al dia a mirar pantalles, però potser en una hora, segons quina sigui la teva activitat, en tens prou, o potser segons quina és la teva activitat professional necessites 4 hores. Però si estàs la major part del dia, o la major part de les 3 hores de lleure, enganxat al mòbil, com passa a milions de persones, doncs això és un desastre. O sigui, avui en dia tenim, no és només que hi hagi una epidèmia de distracció, sinó d'addiccions digitals, està per tot arreu. I sobretot això, joves que acaben amb aquesta activitat compulsiva d'estar scrolling, o sigui, passant d'un vídeo de 5 segons al següent vídeo de 5 segons. I bàsicament la seva activitat mental consisteix en passar al vídeo següent o quedar-te en l'actual. Això és l'únic que decideix la ment. Em quedo amb aquest vídeo, d'un gatet o del que sigui, o passo al següent. Un gatet o coses molt pitjors. Aleshores, amb això, en comptes d'exercitar tot aquest prodigi de capacitats que té la ment humana, si l'únic que tu estàs fent és següent, i ara no següent, sinó que m'espero que passi aquest vídeo de 10 segons o del que sigui, doncs amb això s'està empobrint la ment enormement. I sí, hi ha gent, evidentment, que acaba anant a psiquiatres i psicòlegs per això. Aleshores, si utilitzem les tecnologies digitals, com molts dels seus pioners pensaven originàriament, per fer-nos més autònoms, creatius, lliures i cultes, magnífic. Jerome Lanier, que és un personatge que cito bastant en els meus llibres, que és la persona que va encunyar la idea del concepte de realitat virtual. Ell diu això, quan ell i els seus amics van dissenyar totes aquestes coses, pensaven que això ens portaria a un món de persones més creatives, autònomes, lliures i amb més coneixements. Què passa? Estem anant Exactament cap al contrari. Persones menys creatives perquè deleguen la creativitat a la suposada intel·ligència artificial, menys autònomes perquè decideix la màquina per tu, menys cultes perquè el coneixement també el delegues a la màquina, etc. Aleshores, aquest personatge, Jaron Lanier, creador del concepte de realitat virtual, fa molts anys que no té cap xarxa. Aleshores, sí, en algun lloc s'ha de posar la mesura, perquè ara és com si estem seduïts, atrapats o addictes a tota aquesta idea de que com més tecnologia millor. I, bueno, cadascú que s'ho pregunti. Jo busco el meu equilibri, cadascú que busqui el seu, però em sembla que la immensa majoria de casos, moltes persones viurien millor amb menys temps atrapats en estris digitals.
Molt bé, la problemàtica queda claríssima. Tu fas servir conceptes com ara doncs, equilibri, consciència, la idea de fluir, de la fluïdesa i de l'holístic. Explica'ns quina és l'alternativa a tot això, segons tu. Molt breument, Jordi.
Bé, jo ara, sí, breument, a veure on arribo. Però, bàsicament, al llibre contraposo dos tipus de ment, d'activitat mental, la ment holística i la ment algorítmica. Això té una correlació impressionant amb el que la neurociència actual ens mostra de dues maneres molt específiques de funcionament del cervell humà. I em baso en una obra de, bueno, en dues obres d'un psiquiatre i filòsof britànic, més de 2.000 pàgines entre les dues obres, més de 7.000 referències. Un psiquiatre amb el que estic en contacte, farem un diàleg aviat, que és la persona que més ha recollit tota aquesta evidència. Aleshores, la ment algorítmica, que com deia abans és la ment que es dedica a calcular i classificar, i que sí que la intel·ligència, l'anomenada intel·ligència artificial, pot imitar, doncs és una part de la ment humana molt digna, però no és la més elevada. La més elevada és la que ens orienta cap a la justícia, cap a la bellesa, cap a la veritat. La que ens porta al món de l'art, de la filosofia, del coneixement, de la intuïció, de l'espiritualitat, del coneixement interdisciplinar, del que es podem anomenar holístic. Holístic ve d'una paraula grega que significa tot, conjunt. Sí, amb visió de conjunt, perquè el que fa la ment algorítmica és que et dona una visió fragmentada de les coses i en la qual les coses només es veuen per si mateixes aïllades de relacions i sense cap vida pròpia o sense cap espontaneïtat. En canvi, des de la ment holística veus les relacions, veus les qualitats, veus la interdependència, veus els matisos, els detalls, veus el propòsit i el sentit. Per exemple, si estem llegint un poema, la ment algorítmica pot identificar el significat de diccionari de les paraules i pot comptar les síl·labes, però no entén el sentit, no entén les metàfores, no entén la ironia i l'humor, no entén sobretot el significat. Aleshores, una de les conclusions del llibre és que estem donant molt de poder a la part de la nostra ment que és la menys interessant, que és la part aquesta de càlcul i classificació. I aquí sí que ens guanyen les màquines, ens guanyen jugant a escacs i jugant a go, perquè són jocs basats en gran mesura en el càlcul. Però, en canvi, el que és pròpiament humà i tot el que té a veure amb el sentit de la vida, amb el sentit de l'existència, les màquines no hi arribaran mai. Tot això és el que té a veure amb aquesta ment holística. I això és el que ens toca, sobretot, ara salvaguardar a nosaltres, en els nostres fills i en el nostre entorn.
Jordi Pigem, moltíssimes gràcies una volta més, en aquest cas, doncs, per xerrar-nos doncs, aquest Consciència o Col·lapse, el seu llibre que tanca la trilogia, en aquest cas, iniciada amb l'exitós Pandèmia Postveritat. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i Pandèmia Postveritat, exitós en part, gràcies a una entrevista que em veu fer bé aquí a Ràdio Illa Formentera. Gràcies.
T'haig de dir que jo diria que és un dels nostres continguts més visitat, no és broma.
Doncs me n'alegro molt.
Gràcies, Jordi, bon dia. Salut.
Que vagi molt bé. Adéu.